Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres David Ros i Jordi Piella. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Bon dia.
Els altres dos habituals no han pogut venir, en Joan Alsina i en Josep Maria Balcells, que s'han disculpat. Aleshores tindrem una tertúlia de partit format, en nombre de tertulians, però d'estona tenim més o menys els mateixos 45 minuts. A veure, jo tinc diversos temes aquí apuntats. Per exemple, la vaga de farmàcies, que avui veiem com 3.000 farmàcies catalanes tancaran les seves portes, almenys fins a les 2 del matí, des de les 9 i fins a les a 2:15, més concretament. Només n'obrirà una de cada 10, unes 300 a tot el país, i el tancament es farà en aquest horari, i al mateix temps s'ha convocat una concentració davant la seu de la delegació del govern espanyol a Barcelona. Els farmacèutics reclamen un deute de més de 400 milions. El conseller d'Economia ha dit, jo vull pagar i no puc, i el govern espanyol pot pagar i no vol. I ens trobem amb la mateixa situació que vam viure la setmana passada amb aquestes protestes. No sé quina valoració els mereix aquesta situació, de veure que com els farmacèutics no acaben de cobrar els diners que els deu l'administració. Qui vol començar?
Home, jo Jordi? No tinc problemes. Hi ha els farmacèutics, hi ha moltes empreses de la construcció que treballen per manteniment de GISA, etc., que tampoc estan cobrant. Hi ha quantitat d'empreses que no estan cobrant. Aquesta és la realitat. Ens falten calés i estem en un país arruïnat. Al final, tinc la concepció de que Madrid ens deu els calés. Vull dir, però si al final Madrid ens els deu, potser és el moment de fer algun cop d'estat fort. Vull dir, quan dic cop d'estat, vull dir, o se'ls posa una demanda judicial i que siguin els jutges que decideixin si la deute existeix o no, perquè tanta tonteria de que si sí, que si no, que si ho dec, i exigim el pagament, o això no podrà aguantar. Pensa que la Generalitat està pagant, crec que 5 milions d'euros diaris d'interessos. És a dir, tot això no arriba enlloc. No sé, jo crec que la situació és perversa, és dolenta. Particularment jo proposava a les farmàcies que en vez de fer aquest tancament fessin no servissin absolutament cap medicament que no fos pagant, i que en contrapartida amb aquella persona que tingués la necessitat, una, home, si és imperiosa els hi donguessin, la que no fos imperiosa, que els hi donguessin una butleta comunicant-li que a tal hora hi hauria una manifestació i que els propis afectats anessin a la delegació del govern a queixar-se del tema. Aviam, trobo ridícul l'actuació de Madrid en el quan el boicot és continuat i en tots els aspectes, és a dir, l'atac ja és una, estem en una espècie de guerra civil, però no militar, sinó econòmica. Intentem anul·lar tot el que és català, vull dir, s'intenta fer la pressió, diguéssim, sobre les institucions esportives, les federacions esportives, que s'intenta fer una nacional, és a dir, tot un procés per anar carregant-se les autonomies i especialment atacant-nos a nosaltres que volem anar separats, vull dir, i aquesta és l'autèntica realitat, i aquesta forma part de la guerra, però per contra, sí que faria una reflexió amb els de la Generalitat, en el sentit de que la situació és molt complicada i molt difícil, i és el moment, jo crec que és el moment, de sentar-se, canviar catedràtics i grans assessors que estan en una altra onda per gent de carrer. I quan em refereixo a gent de carrer, em refereixo a gent que sàpiga gestionar en crisis, perquè en aquests moments la situació l'únic que ens pot comportar és una fallida total i absoluta del país. És a dir, anem a reconduir amb criteri, amb saber fer les coses i retallant despeses on no n'hi ha. Per un altre costat, demanaria també que els del carrer sí que sabem organitzar les coses, la Generalitat s'organitzi des d'un punt de vista de que el missatge sigui tot lineal, que no la vicepresidenta, que no és mai sigut vicepresidenta, sinó una quota de partit que hem col·locat allà, avui es despenja dient que no pot ser la independència fins a dalt, l'altre diu una altra cosa, bueno, en el cas dels Mossos d'Esquadra, deixem-ho córrer.
Després en parlarem.
Sí que és un tema aquí, tot psicodèlic. I, bueno, és a dir, una mica més de criteri econòmic, una mica més de criteri de gestió, en si arremangant-se, és a dir, escolta'm, necessitem ajudar i necessitem veure el país com està, és a dir, no n'hi ha prou anar de president por ahí ser guapo i pentinar-me, sinó que de vegades una treus l'americana arremangant-se i anant a tocar els temes de veritat, perquè cada vegada els temes s'estan complicant moltíssim més, eh?
David, que em sembla que tens alguns números, no? Veig per aquí algun paper.
Bueno, és que... això...
sí, m'agrada que jo les coses que dic de 5 milions que són sentides als bars, por ahí, el David em porta els números com Déu mana.
Déu-n'hi-do la taula, gràcies, que portes, gràcies. Eh?
Bueno, mira, és el resum dels pressupostos generals de l'Estat. És que... bueno, pel 2014, lògicament. I sempre anem donant voltes sobre els mateixos temes. Vull dir, és un peix que es mossega la cua, d'alguna manera és l'economia de la Generalitat, amb aquesta pila de deutes que té, més que deutes, de problema de liquiditat, no? És a dir, doncs, ara hi són les farmàcies, els constructors, hi ha les pagues dels funcionaris, els de la tercera edat, que estan en una situació supercrítica, els procuradors dels tribunals, que tampoc cobren. És una situació que en aquests moments és estructural i necessita que això canviï. Llavors, el problema també diu, bueno, és que es paguen tants interessos perquè és una economia de la Generalitat que està en fallida, i jo penso que aquest tema és una complexitat, té la seva complexitat, i per això està mobilitzada la societat catalana, perquè realment no tenim una perspectiva. Jo penso que això en tot cas un altre dia, de la mateixa manera que avui porto aquestes dades, puc portar dades que recents de inclús el Martin Schulz ha reconegut que avui és a les zones que hi ha més inversió industrial a Europa, a Catalunya, curiosament, i llavors doncs, ens trobem amb aquest divorci, no? Una economia que pot tirar endavant i, en canvi, la seva administració està ofegada. I quina és la font de l'OFEC? Pues hi ha dues fonts d'OFEC. Una és el fet de, sabem, el dèficit fiscal dels 16.000 milions, que això és repetitiu, però, per un altre cantó, a l'hora de finançar-se, és com aquell treballador que té el sou embargat i li ha de demanar a l'amo que li faci préstecs. I estem això, i llavors, per tant, te'l deixo, no te'l deixo, depèn, i estem en aquest cercle viciós. I difícilment té sortida, perquè penso que hi ha un problema més de fons, que és molt greu, que és la situació de la solvència de l'Estat espanyol. Vull dir, em meravella, i no sé amb quins criteris els mercats fan que la prima de risc vagi baixant. Bueno, ho hem comentat també altres vegades, no? Sembla que estem entrant en una normalitat, però vull dir, el que vèiem l'altre dia i que torno a portar aquí davant és el compte financer de l'Estat, pues que torna a 72.000 milions i n'ha de demanar 141.000 milions per tirar endavant. Vull dir, això són xifres que ja no...
I fins quan pot arribar aquesta bola que es va fent gran, Daniel? Jo entenc que si tu vas demanant diners i a mesura que els reps has d'anar pagant el deute i això es va incrementant, quan hi ha un moment que et diuen no et donaré més diners?
Jo diria que la bandereta vermella s'ha aixecat. En aquests moments ens l'han aixecat, la bandereta vermella, i ara quan han vingut... que a nivell de premsa doncs ha semblat que tot era normal, quan han tornat a venir els homes de la Troika per aquí, diuen, bueno, Espanya està fent els deures. Però ja no salvarem cap banc més, eh? Ara us heu d'espavilar tots vosaltres. O sigui, d'alguna manera és dir, nosaltres també se'ns acaben els recursos per anar insuflant. Vull dir, ara us heu d'espavilar. I d'aquí, i ho dèiem l'altre dia, que el dèficit que havia d'aconseguir l'Estat ja havia arribat pràcticament al mes de juliol, no poden fer altra cosa que seguir retallant. Vull dir, i aquí retallen pues, a l'avi de casa, és aquella economia particular que al final pues, ja retallen a l'avi de casa i van retallant a les estovalles. I aquesta és la situació en la que estem, i això, esclar, jo penso que es va posant sobre la taula ja no el tema de Catalunya, sinó el futur d'Espanya, no? Vull dir, s'està posant sobre la taula repetidament el futur d'Espanya.
No, Espanya no té cap futur, és a dir, ni amb nosaltres, ni
sense nosaltres, ja segur. Els seus creditors, tenen alguna preocupació.
Bastantes, però ja ho saben, ells també hem pagat els interessos, i escolta, és un risc, i el risc comporta, doncs, a vegades, que perdis calés. i és el que han de fer. Al final acabarà això així, vull dir, o sigui, o ens mentalitzem tots de que realment estem en una situació de crisi i de fallida i hem de reestructurar tota la Generalitat des del principi fins al final. I quan dic reestructurar, hem de començar pels partits polítics, ells mateixos han de fer un reset, no?, i veure exactament què és, quina ideologia tenen, què és el que pretenen, què és el que volen, quins socis tenen, i llavors hem de, i a partir d'aquí hem d'agafar professionals que estem acostumats a fer retallades de veritat, no de demagògia, i veure què és el que es pot retallar, perquè es pot retallar molt més del que s'està fent. Vull dir, jo particularment que veig en aquests moments moltes tristes realitats, és a dir, hospitals on els malalts estan a les sales d'espera i als passadissos, gent que estan traient de casa seva que no ho haguessis dit mai, quan dic no ho haguessis dit mai, vull dir, no estem parlant, a veure, del pobre home que era de la construcció, que era un peón i que pobre home ja no sap en què treballar si no és robar. Aquesta és la realitat, vull dir, i no, estem parlant d'ex-empresaris, ex-tal, que en situació estan arribant a situacions molt extremes, és a dir, inclús desnonaments i situacions d'aquest tipus. Ara bé, ha arribat el moment, potser, de replantejar-se la situació, de veure les tonteries que s'han fet, de veure com Catalana Iniciatives, que era una empresa en principi solvent, el seu dia doncs va entrar el socialista, diguéssim, de l'agost divin i de la banca, que va ser el conseller de Banc de Santander, el senyor Sunyol, i vam veure com, evidentment, es va enfonsar tot. Vull dir, igual quan va entrar el Narcís Serra a la Caixa de Catalunya, i així sucessivament. Vull dir, o sigui, totes aquestes tonteries ja hem de deixar tallar-les i començar a dir, bueno, pues, liquidem, tallem coses i replantegem què és el que ha de fer la Generalitat. Vaig entrar a un tema difícil, difícil perquè té molts camins, és a dir, ràdio i televisió catalana. No vull comparar amb la València, perquè em sembla que allà hi ha un altre objectiu amagat, però ràdio i televisió catalana. Aviam, jo entenc que l'administració ha de fer el que no fa la iniciativa privada. I en aquest cas concret, quan la vam crear perquè necessitàvem emissions en català. Vale. Ara tenim tot, quan a ràdios, per exemple, tenim tota una xarxa de RAC1 que supera amb audiència, si no m'equivoco, supera amb audiència o similar a Catalunya Ràdio, en conseqüència, a partir d'aquí ja Catalunya Ràdio careix de sentit de que funcioni.
Però li deixem tota la comunicació al sector privat? Sí. És a dir, el senyor Godó pot ser l'amo de la comunicació a Catalunya?
Sí, per què no? Perquè ja, no pateixis, si deixem buit l'àrea aquesta, ja hi haurà una altra que s'hi posarà. No pateixis, a València no es quedaran sense televisió catalana. Hi haurà una privada d'aquí dos dies. Aquí el que més em molesta és que TV3 serveix perquè un senyor a les 9 i quart del matí, o 9 menys quart, surti el polític de turno, fotet un rotllo que normalment no saben ni el que diuen, i la presentadora és una imitadora de l'Anna Terribas, i intenta pressionar allò en plan demagògic, sense saber molt bé de què parla, però bueno, vull dir, intenta pressionar, els altres no li contesten mai, i tot acaba molt bé. En fi, no és el nostre model de televisió, és un model, ha de ser un model de televisió que no sé fins a quin punt serveix que pagui xifres milionàries per la Fórmula 1. Ni tampoc entenc perquè es paguen xifres milionàries per futbol quan l'estan oferint en combinació amb una amb Telecinco i l'altra amb la 1. Aviam, totes aquestes coses, a part d'això, no és solament a mi que es quedés TV3 ja m'estaria bé, el que em molesta és que hi hagi 6 canals més de televisió que no serveixen per res, salvo el dels nens, que pot ser per distreure, vull dir, però ja tenen el Disney Channel per veure dibuixets, no fa falta que els posin els nostres. Vull dir, no sé, el tema de produccions, el tema, tot això no és el moment ara. Ara no és el moment, estem arruïnats. Realment, l'empresari què ha fet? Això també una reconsideració del que deia el David. Què ha fet l'empresari? L'empresari s'ha posat d'esquenes a la política i ha dit, jo vaig pel meu camí, perquè si no aquests m'enfonsen. I un clar exemple de l'enfonsament serà la fugida d'empresaris i persones catalanes cap a Madrid. Perquè si hi ha la bonificació del 100% del patrimoni, jo, particularment, que no sóc ningú, eh? En el món aquí de l'assessorament fiscal, pues jo, que tinc molt pocs clients, perquè em dedico a moltes més coses, pues tinc 10 clients que per el que paguen de patrimoni els surt de collons comprar un pis a Madrid i fer veure que resideixen a Madrid. Perquè allà, per el que paguen cada any de patrimoni. El qual, això és un tema de que són diversos temes, però que s'ha de començar a centrar-se un, perquè veig que tot això està descentradíssim.
Bé, realment són diversos temes i alguna de les coses que dius em fan patir.
Sí, és que, bueno, és que no estem de... Aviam, el tema ja, de que exemple, ha de patir...
El tema... De que els mitjans de comunicació només puguin ser privats, que gairebé és la conclusió que se'n podria del que dius, això és perillosíssim, i et voldria donar una dada que és una anècdota. Vull dir, aquesta setmana, per exemple, s'ha reunit al col·legi la Comissió d'Economia Catalana, de la que en formo part, i allà doncs hi ha estudis importants, moltes coses que estan sortint i no surten a la premsa. Convoquem a la premsa i dos periodistes molt significats de dos medis molt importants del país diuen: escolta'm, les notícies no són les notícies som nosaltres, i nosaltres sabem el que és una notícia i el que no ho és. Dit d'altra manera, el que a nosaltres ens interessa que sigui notícia, ho serà, i el que no ens interessi, no ho serà. Per tant,
pots dir noms, si vols, David, sí, dels mitjans, si vols.
Sí, sí.
Mira, es va portar amb bastanta discreció, i la persona que parlava, que era el president precisament de la Comissió d'Economia, pues no va dir els noms, perquè... No els va dir.
No, Godó, per exemple, Godó és un exemple. Abans que surti el Godó, crec que s'ha de tallar la mà al cap, no? Perquè té una mica torçat. Però
llavors, el tanto, perquè també una democràcia són pesos i contrapesos, i això...
Bé,
llavors, jo que sí que arribaria, jo penso que potser de vegades, quan s'entra amb els mitjans de comunicació... Pues hi ha gent que hi posa moltes il·lusions i tots volem que funcionin bé. Quan volem que funcionin bé, pues potser necessiten més mitjans i més requisits. Home, i ara fitxarem l'altre. I això, jo, per exemple, a mi m'ha sorprès. Em sembla que, tal com has dit tu, té més calat el tema que està passant a València, però també em va sorprendre el dia que vaig...
Té una mà negra.
És evident. Però també em va sorprendre el dia que vaig saber que tenia 1.700 treballadors. Això sorprèn una mica, no? Perquè dius, home, potser està hipertrofiat això. Llavors, aquí sí que hi ha un problema, que jo penso que necessitem aquests tipus de serveis públics, però ja realment hi ha d'haver un dimensionament, hi ha d'haver una gestió que ha de ser molt acurada i llavors això és complicat.
Clar, acurada, però és que ja comencem el dia del repartiment de llicències de ràdio. Que hi ha un fulano que ha donat la volta al món dient que buscant catalans, no sé, és que no recordo com es diu,
El Mikimoto.
Mikimoto.
Miquel Calçada.
Miquel Calçada té la bíblia d'emissores. Jo em vaig demanar una per fer música electrònica i no me la van donar. I el senyor li van donar 10 o 12. I després me les venia. Dic, tu estàs boig o ho fas veure? Vull dir, i clar, al final dius, ostres, és que Ibiza Global Radio, Ibiza Sónica, no sé què, són el model que jo tenia, que estan triomfant a tot el món per internet i emitint pues, música d'aquest tipus, que no n'hi ha aquí, producte que no hi ha a Catalunya, per exemple, no? Dius, i aquest per què té 10 llicències? Vull dir, com pot ser que tingui 10 llicències? Vull dir, esclar, dius, ostres, ja comencem malament.
I l'altre tema...
Jo ja veus que dic noms i cognoms, però és el que sé, vull dir, el que no sé no ho dic, però...
I l'altre tema, que també trobo molt perillós, i és veritat, vull dir, hi ha algunes petites diferències de fiscalitat entre Madrid i aquí, però esclar...
Petites ja no,
Però això no és dumping, allò que es diu dumping?
Sí. És això.
Sí, sí,
no, ho pregunto, perquè jo no sé d'economia, però vaja, em sonava
això. És competència deslleial, és el més absurd que es pot fer.
Exacte, però bueno, està bastant és el més funciona.
I tanto,
que, podeu explicar una mica què és el dumping per la gent que ens escolta, perquè que domineu més el...
Fer dumping d'alguna manera és un mateix producte vendre'l a preus diferents en diferents mercats segons a tu t'interessi. I el qual pues, de vegades pues, també és una mica distorsionador del mercat. Però aquí jo penso que està lliga més amb la competència deslleial. Madrid té tots els avantatges de la capitalitat, de tota la xarxa de comunicacions, de totes les inversions...
No, però tots aquests...
I tot això, llavors, no. Per exemple, l'IRPF, allà està molt més baix que a Catalunya. Per aquí, pels de dalt de tot.
Però bé, escolta,
I per tant, és atractiu. Per una qüestió... És atractiu per un alt executiu, posar el domicili a Madrid.
Una qüestió molt important. Posarem el domicili allà, però aquests no volen marxar de Catalunya, eh?
Ja, ja.
Sí, cuidado, eh?
Ja, ja.
Li farem veure que viuen allà i, bueno, i tal. Per què? Per la fiscalitat. És a dir, a veure...
Però és que si no tinguéssim el dèficit fiscal... Aquí,
no, és veritat,
aquí,
això.
Aquí podria haver-hi un altre tipus de tributació.
No ho sé si a lo millor, en vez de comprar els cotxes que comprem d'oficials, els compraríem de millor gana, eh? Vull dir, cuidado amb el tema aquest, perquè ara estem en polítics de tercera fila. I aquests són els pitjors que et pots trobar. És a dir, quan tens un polític de primera fila, té coherència. Aviam, al dia d'avui, la gran cosa que estic dient jo als partits polítics és que qualsevol decisió que ells prenen, bé, si vergonya, algunes de vergonya, com la Rosadíez o l'altra, més enllà, són, i aquí també, eh? Esquerra Republicana, o bueno, o una altra, que no vull nombrar, innombrable Durant, però és al principi també. És a dir, aquesta gent no actua per concepcions ideològiques i per convenciment de l'Estat, sinó per la rentabilitat de vots que això li donarà. I això no és la manera d'actuar políticament. Al final ens anem al carajo, vull dir, perquè aquesta és la realitat. Vull dir, nosaltres, els partits, hem de començar a crear nous partits que tinguin una filosofia d'actuació, com al principi era, ideològica, amb una carga d'ideologia profunda, que realment busquin el bé del país. Ara hi ha vividors de la política que viuen del sou, com el Durant va manifestar que viuria, pues, i que no tenen cap amor per la política, ni cap amor per el país, ni res de res. I si han de prendre una decisió dolenta, però que és molt bona pel país, però que per vots en resta, no la prenen, sinó prenen la contrària. I per aquí no anem bé. I això l'empresariat ho ha vist clar. Diu, sí, no es dona a l'esquena i diu, nosaltres hem d'espavilar exportant i si no ens en sortirem.
Ho tenim complicat, vull dir, és manifest que necessitem una regeneració democràtica, necessitem més qualitat, però realment la democràcia, fins que no trobem una forma millor, es basa amb els partits polítics.
Jo diria, això sí que faria una versió, però després de meditar-ho molt, crec que això no és una democràcia, el nostre, eh? El nostre és una pseudo-democràcia.
És una democràcia molt jove.
En base...
Hem sortit d'una dictadura només fa 40 i pico d'anys.
Jo crec que la meva
definició... Mentre que hi ha que ja tenen 300 anys que donen voltes.
Jo crec que seria, la meva definició seria una pseudo-democràcia al servei d'una classe depredadora. I aquesta és l'autèntica realitat. O sigui, no, ells van a depredar, a robar el màxim possible i a partir d'aquí tot és vàlid. Fixeu-vos-hi bé, a veure, mira, hi ha un pobre jutge que no té res que veure, que té un accident amb la Renfe, que el pobre conductor, tot això, el pobre xaval, vull dir, s'esforça i fa una investigació acurada i diu, bueno, és que al final els responsables són els d'ADIF. I això quan puja l'audiència amb un recurs, no, home, no, els d'ADIF no, l'únic culpable que hi ha és el conductor. I ja està, i això és la cuchipandi, i com funciona, per això... El cas o no, el Regarín, volien que anés a l'audiència immediatament perquè s'hagués acabat el problema. Mira, el pobre jutge que va tal i que, bueno, la feina que té per poder implicar la infanta, que cada dia es veu més clar que ella cobrava,
penso,
pagava...
Penso que aquesta dada sí que la puc donar al jutge, Vidal, d'aquí a l'Audiència de Barcelona, precisament parlant d'aquest tema, reconeixia públicament que el 10% dels casos... reben pressions els jutges. Diu, com a mínim el 10% dels casos tenim serioses pressions.
I em consta que el de Mallorca són serioses i algunes perilloses.
Evident.
I no dic res més.
Ja, sí.
Per això dels embargaments, vols dir, de les propietats...
Per tot el pleit, en si, el barrebre és el primer dia, no és que fos el d'aquí tal, però bueno, ha tingut visites rares, vull dir, els seguiments raros, en fi, espectacular. Vull dir, aquest home té la intenció de fer un llibre que sobre el que li ha passat, que no sap si publicar un títol pòstum per a l'herència de sus hijos. Vull dir, és la idea que té, perquè diu, si no, el publico abans igual em maten, no? Vull dir, abans que es publiqui, no? Vull dir...
Com el senyor de Mètode 3.
Bueno, Mètode 3...
però aquest també ha tret el llibre per...
Sí, però allò és un altre... És un altre tipus d'element. Vull dir, allò és un element ja... Bueno, un home que repartia comissions, ja... els seus informes, la veritat, no valien gaire cosa.
Però tothom anava a Método 3 a demanar informes? O hi havia més gent que es guanyava la vida en aquest sector? Perquè, clar, després veia l'efecte que tothom anava allà a picar la mateixa porta i dic, home, per una qüestió de discreció s'hauria d'anar a algú altre.
Perquè de vegades, quan busques un detectiu, vols que digui el que tu vols que digui, no? Sigui veritat o no. I et posin a sota, això no és calúmnia perquè el decreto ley de no sé què, no sé quantos, de les detectives, doncs és el que han averiguat. Hi ha detectius, vas a una altra empresa de detectius i escriuen el que realment veuen i el que realment tal i no condicionen els seus informes i altres sí. No vull dir que ho fessin sempre igual, però sí que eren uns que tenien tendència a anar a dir el que realment tal. O sigui, això a l'època... un conocido financiero modelo catalán, tal Javier de la Rosa, utilitzava molt sovint aquesta, una agència de detectius estrangera que posava molt, quasi era més gran el lletrero de que no era calúmnia, i et deixava quan li interessava un informe d'un tio que el deixava el pobre fet quan tot era fals. No? Però de fet també ho hem vist amb la premsa, amb aquests de la Guàrdia Civil i tot això.
Per cert, David, quan tindrem la consulta?
Això és un tema interessant.
Perquè ara ha sortit la senyora Joana Ortega dient que hauria de ser a partir de l'octubre del 2014, no per motius tècnics, no per motius polítics, perdó, sinó per motius tècnics i logístics.
Jo només sé que s'està demanant una data pel 2014. Per tant, evidentment, jo no ho sé quan la tindrem. Els problemes logístics, jo penso que hi ha seriosos problemes logístics si no es té la col·laboració de l'Estat. Jo penso que hem de comptar que no la tindrem.
Tampoc... pel cens és el problema, no?
Aquest és fonamental. I llavors, el que...
Oh, carai, el cens és tan difícil si tenim els ajuntaments...
Tenen el padró, els ajuntaments.
Tenen el padró, evidentment.
Votem pel padró, no ho sé. Dir, al final és que ens han tocat els nassos, votem amb el que hi hagi. I surt bé, el que però... sigui. Si total no és definitiu
però,
res.
Però si no està preparat, hi ha... Aviam, aquí poden haver impugnacions...
Algú creu que ens diran
que sí? Hi ha d'haver exposicions al públic. Hi havia el dubte de quin era el cens més adequat, que penso que també deu tenir problemes, que hi ha qui diu que és la targeta sanitària, no? Però penso que això també és un problema, perquè no tothom la deu tenir. I realment, jo penso que hi ha més problemes, perquè... una cosa que tampoc hi pensa gairebé ningú és, per tu creure't unes eleccions has de tenir un fedatari, has de tenir algú que doni fe que allò és així. I com funcionen unes eleccions normals? Pues normalment hi ha la Junta Electoral, que està lligada al Poder Judicial, per tant hi ha tota una estructura judicial de tota Espanya.
Aquí en tenim, també, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, pues té bueno, gent, no?
Però ja veurem si aquest tribunal es sotmet a la disciplina de les autoritats catalanes.
Ah, això és com quan ja vaig dir, bueno, ja tenim els Mossos d'Esquadra per defensar-nos en cas que ens ataquin militarment, i van ser els Mossos a dir, nosaltres no sé per què serveix això, però bueno aquesta afirmació...
I poden haver-hi problemes de fedataris, després també penso que... És, per poc he sentit, no,
que és el Tribunal Superior de Justícia que no saben fer la seva feina.
Que es vol facilitar el vot, sempre hi ha dificultats perquè votin els que tenim fora de Catalunya, sempre hi ha dificultats.
Els ho preguntin a les últimes eleccions, els que els va passar molts, que no van poder votar, anaven al consulat
es
o
vol,
a l'Aixada
Espanyola. Es vol garantir que la gent pugui votar, també sembla que es vol fer, i aquí no sé com... la logística deu ser complicadíssima, que aquella gent que no es pot desplaçar perquè estan en residències d'avis o tenen dificultats, que també puguin votar.
I llavors
també voldrien garantir pues, que això que no fos només un dia, sinó que fossin més dies perquè hi haguessin més possibilitats.
Tot això
és el que
un
tenen.
Dia. Ara bé, escolta, el premi...
Tot això és el que tenen sobre la taula. Per tant, aquesta logística deu ser complicada.
Sí,
I han de votar els que tenen 16 i 17 anys?
Bueno, això també forma part de la logística, però primer...
Del Parlament, no? El Parlament primer, ens ho ha de dir, això.
Exacte. Primer... aprovem la llei d'una vegada. Escolta, tan difícil és aprovar una llei. Escolta, hi ha advocats aturats i hi ha, no sé, 30.000. Vull dir,
o que no l'aprovin encara, perquè llavors tenen més dies per impugnar-la al Tribunal Constitucional.
Però, bueno,
aquí deuen haver-hi coses estratègiques.
Claro, però dic jo, però primer no és demanar permís a Madrid. Pues es demana oficialment permís a Madrid i es diu que no, sí, ja està. Perquè si no, resulta que ara tots volen fer la consulta amb permís de Madrid. Bueno, doncs, cony.
S'han d'esgotar els passos.
Sí, però...
per arribar a l'últim pas. A veure, el guió em sembla que està bastant escrit.
No?
Bueno, pues clar, no sé, al final, vaja, no sé, els del carrer el que volem és solventar aquest problema ja. Vull dir, és a dir, escolta'm, si s'ha de votar es vota i si no s'ha de votar no es vota i ja està, i s'ha acabat. Vull dir, escolta'm, i si no vota, pues hem de sí, buscar però, una nova estratègia.
Però si no es pot arribar a votar en una consulta, et trobes en un atzucac, en un cul de sac, com el trenques aquest cul de sac? Vas a unes eleccions plebiscitàries o intentes muntar la consulta peti qui peti i et jugues aquí a que el govern espanyol... Són home, no diré que entraran amb els tancs, espero que no siguin tan bèsties.
Són les dues opcions, jo aniria a fer la consulta peti qui peti.
Que poden agafar el president i posar-lo a la presó.
Millor. Bueno, ja està, ja estem previstos per això, aquesta gent cobra per això, tu. Porta... Escolta'm...
Hi ha hagut... Bueno, és curiós, hi ha el llibre aquest del Martí Anglada que parla dels casos de... Uh-huh.
De les vies, no? De dels països
Estònia, Letònia, Txèquia i Eslovènia. I allà no hi ha hagut un únic model. Vull dir, han hagut d'aprofitar la conjuntura, com ha anat. Hi ha hagut, sí, en algun cas, que hi ha hagut primer la declaració de sobirania, en algun cas s'han fet primer les eleccions plebiscitàries, en algun s'ha fet les eleccions plebiscitàries i després la declaració de sobirania, i quasi bé, pràcticament a tot arreu, el que sí que s'ha aconseguit, en un moment o altre, sempre ha sigut posterior a aquests dos, la consulta. Que això és fonamental, pues, perquè, evidentment...
Abans o després d'haver-hi consulta. Això sí que queda clar.
Hi hauria
el poble...
de ser, evidentment. Perquè, si no, vull dir, tothom podrà dir és que a mi ningú m'ha consultat.
Clar. Però, a més, és que és un problema de decisió. Mira, aterrissa aquí al Tarradellas i diu, ja sóc aquí. Molt bé. I a cap de 15 dies després de que el pobre es recuperés anímicament i totes aquestes coses, se'n va veure amb el Adolfo Suárez i el Martín Villa. I va demanar una sèrie de reivindicacions. I a totes, va ser que no. Totes. Però totes. No, ni una sola reivindicació. I el tio surt del despatx, surt a la roda de premsa i diu, ha anat tot fabulosament. Ens han dit a tot que sí, i ens donaran un temps per fer l'Estatut, i ens donaran no sé què, no sé quan. Doncs Adolfo Suárez i Martín Milla es van haver de reunir, i ara què fem? I van haver de dir, doncs, noi, tindrem que seguir el rotllo que diu aquest, perquè ara no s'ho tindrem dient, no, nosaltres hem dit que no, perquè no vam poder anar a la roda de premsa, el vam deixar sol, doncs, home, són polítics de talla que utilitzen unes estratègies en moments determinats, entens? Doncs això és el polítics de primera fila. Quan passem a tercera fila no saben què fer. La decisió és una cosa importantíssima, és a dir, jo vull fer allò i ho faré sí o sí, i comencem a caminar, i no ens desviem, tal qual. Ara, evidentment, si jo tinc un soci que estic venent el telèfon X i el tio va per darrere i em ven a l'I, i a sobre es reuneix amb els meus competidors, que són els Navarro i el PP i els de Madrid i totes aquestes coses, i tinc el soci, ja no vaig bé, vull dir, la meva empresa serà un desastre, perquè si jo estic venent aquesta línia i el senyor m'està venint una altra cosa a la competència, al final m'enfonsarà a mi. Vull dir, crec que és el moment de dir decisions i tal. El que passa que, com es pot veure, són polítics no de tercera, quasi de quarta, al qual no saben prendre cap decisió, no saben expulsar els socis que realment, vull dir, no van amb la mateixa línia i ja està, i més igual les conseqüències. Si al final la gent no és gens tonta, ells es pensen que sí, perquè ells estan convençuts que la gent és tonta i la manipulem amb la tele i amb les quatre coses que diem i ja està, no, la gent no és gens tonta, la gent al final el que s'ha sacrificat li agrairan, i si has d'anar sol amb tres diputats a presentar-te i t'han fotut a la presó, millor, perquè aquells dies que has de la presó tota Europa ho estarà veient.
Bé, jo penso que coincideixo fonamentalment, penso que cal tirar endavant i amb fermesa, que dificultats n'hi haurà moltes. Jo penso que el poble català ha sortit ara dues vegades massivament, penso que difícilment baixarem el cap amb el que pugui venir, penso que el procés el tenim tots bastant assumit, i és això, fermesa. Però en aquests moments necessitarem fermesa perquè poden passar moltes coses.
I una pregunta clara, si us plau.
Clara, evidentment.
No, que no comencem.
No una mariconada, no.
Però per què no copiem la d'Escòcia? Hauria de ser Catalunya o Escòcia, en aquest cas, un país independent, sí o no?
És molt senzill.
És que jo quan comencen a fer insinuacions de preguntes d'aquestes estrambòtiques, ser... penso, però si votarem una cosa que no sabem que estem votant, no, hauria... i l'endemà no sabem quina... No,
hauria o voldria vostè que fos.
Sí, no, no, però vaja, sí o no, país independent...
I a més és el dubte que tenim tots, el que està a favor i està a favor, i el que està en contra i està en contra. I que s'hi pugui manifestar.
No maniconades dintre d'Europa.
Si no volem ser un país independent, doncs tenim l'opció de votar que no.
Clar, però s'inicia un procés, que ja veurem com acaba.
De fet, Escòcia, si fos independent o decidís ser independent, té 2 anys de marge per dur a terme després el procés. És a dir, que no serà l'endemà independent independent.
Un procés d'independència requereix el seu temps. Vull dir, perquè són estructures d'estat que algunes sí que estan funcionant al ralentí o mal dimensionades, i engegar això bé, pues, no és una cosa que es faci en 2 dies, és un procés.
Que dona com la imatge.
El problema és si hi ha confrontació, col·laboració o una col·laboració confrontada semiconsentida, no? Que ens podem trobar amb aquests 3 escenaris.
Pues que del carrer dona la imatge d'aquella persona que té una empresa i es vol fusionar amb una altra i que sap que ella és la petita i que jo sóc el gerent i l'altre gerent em fotrà fora perquè ja està pactat i que marxaré quan s'acabi el procés, o sigui, que sembla com si jo vull allargar el procés al màxim, he dit el 2014, però ara ja poso l'últim trimestre, saps? Perquè així aniré cobrant durant aquests 9 mesos, vull dir, entens? I amb una mica de sort anirem al 2015, no? El 2014 li diré, escolta'm, aquí ja ens falta una instància i serà el primer trimestre del 2015. I vaig cobrant cada... No, escolta'm, és que dona'm una imatge autènticament així pobra, entens? Vull dir, vamos, jo penso que no anem pel bon camí.
Per cert, parlant d'economia i d'independència, el nou ambaixador dels Estats Units a Espanya, James Costos, va dir ahir a La Vanguardia: fins avui no he sentit de cap de les 500 empreses dels Estats Units a Catalunya que estiguin fent canvis o tinguin plans empresarials per anar-se'n. Tot això després d'aquelles declaracions que va haver-hi del representant de la Cambra dels Estats Units, que va dir que sí, que vaja que...
No, i evidentment no marxaran perquè estan molt bé aquí i per un altre costat, els quasi ells, que es tenen estudis de veritat, i estan més d'acord amb la nostra independència que no arrossegar els altres, perquè el que els preocupa és el mercat europeu.
És
no els preocupa l'espanyol, home.
No estan aquí per estar en el mercat europeu, estan aquí per la situació geoestratègica de Catalunya i per anar a un mercat molt més ampli. Vull dir, i els importa relativament poc si estem administrats per uns o per uns altres, en el fons.
Sí, perquè realment...
Els interessos són els interessos.
Però surt el president de la Cambra de Comerç dels Estats Units aquí, fa unes declaracions i sembla que s'enfonsa el món i té un ressò. Bueno. Fa aquestes declaracions al nou ambaixador i vaja, ja no té el mateix ressò.
Bueno, perquè no hi ha la imparcialitat del premsa. La premsa
que això ho ha tret La Vanguardia, ho ha tret La Vanguardia, que té el seu mèrit.
La Vanguardia va treure l'altre, també.
Sí, sí, sí.
La Vanguardia és el que va treure el del Malet.
Bueno, ells va... La Vanguardia va sempre va una mica... intentant fer quedar bé amb els polítics i tal.
Una mica només?
Sí, fa la pilota sempre, tradicionalment ha sigut...
No, republicana a la República, franquista durant el franquisme...
Sí, socialista amb els socialistes, cada director ha sigut de la corda del que manava, o sigui, no, tampoc ens hem d'exagerar, vull dir, o sigui, certa independència té, no?, perquè canvia...
Home, això jugar al carro guanyador, sí, això és apostar fàcil, sí, jo també sí.
Ja que has tret un ambaixador... americà, el que també considero que és molt important és el que ha dit el Martin Schulz, que tothom vol tirar la llengua si tothom vol que doni una opinió favorable pues, als unionistes, pues, als unionistes i als independentistes, als independentistes. Però per mi ha fet unes declaracions molt interessants, el fet de jo penso que ens ha posat un paraigua a sobre, diu, Catalunya no serà un problema per la Unió Europea, passi el que passi. És a dir, que això ho digui el senyor que avui és el president del Parlament Europeu i que es prefigura com a... és candidat ja a la presidència o es postula com a possible president de la Comissió Europea, pues és molt important això, perquè d'alguna manera és un paraigües que tranquil·litza totes aquestes bestieses que s'han anat dint, que sortiríem de la Via Làctea aviat, no?
Sobre els Mossos d'Esquadra, algun comentari abans de marxar?
Jo llançaré... A veure, jo no...
Hi ha les pilotes de goma per una banda.
La pilota de goma em sembla ridícul, el fet de dir...
30 d'abril.
Immediato,
No? Serà el 30 d'abril, eh?
Sí, però diu, serà immediat però progressiu. Això són incompatibles les dues frases, les dues paraules. O és immediat o és progressiu. És a dir, vamos, dona la... Veus? És la ratificació de la talla dels actuals polítics que ens governen. Vull dir, uns individus que aproven una, una eliminació immediata i progressiva...
perquè ho volen substituir per altres, mides que no sé quines són, eh?
Si realment immediatament avui l'elimines, vol dir que ja no ho puc disparar. Si no ho puc disparar, ja no fa falta. Evidentment ja ho substituiré quan pugui o com pugui. Vull dir, aquest és un tema clar. En quant a l'actuació dels Mossos d'Esquadra, a veure, jo tinc, aquí podríem parlar llarg i tal. Sé que és una actuació difícil, hem tingut problemes, i radica bàsicament en què els polítics estan ficats dintre de l'organització dels Mossos d'Esquadra. I aquest és el gran problema, de que realment no són ni professionals ni són autènticament experts en els temes, sinó tal. És més, hem tingut un individu que per mi crec que és l'horrible de la política, un individu tal Saura, que en seu dia no va ser cap d'interior i que no creia en els seus propis homes de Mossos d'Esquadra. Doncs, escolta'm, si t'ofereixen d'allò d'interior i no hi creus, vull dir, escolta, el millor que pots fer és marxar i dedica't a acció social, que el millor t'agrada molt més.
Home, Déu-n'hi-do el gol que li va fer el PSC a Iniciativa amb el nomenament,
ja, per això dic
per l'escaire que... i encara la busquen.
Però vull dir-te que són coses que hem desprestigiat el cos, que realment la comunicació tindria que ser molt més fluida, que a més a més es creen, com que són professionals, que no són professionals de primera fila tampoc, els mandos que hi ha en els cossos d'esquadra, doncs la majoria ha pujat de la Guàrdia Urbana, per dir alguna cosa. I tots els respectes, jo, la Guàrdia Urbana és un cos que eliminaria, eh? O sigui, imagina el prestigi que per mi tenen la Guàrdia Urbana, amb tots els respectes que com a persones deuen ser meravellosos.
No, de Barcelona encara, Déu-n'hi-do, el prestigi que té la Guàrdia Urbana de Barcelona.
Però si no serveix per res, és a dir, tens un accident i diu, no, ha d'avisar els Mossos... No serveix absolutament per res la Guàrdia Urbana, salvo per fer actuacions, per desnonar els edificis que són de l'Ajuntament. És a dir, la Guàrdia Urbana al seu dia servia, quan a la meva època estàvem aquí, que teníem dos Guàrdia Urbanos, servien per donar-te les convocatòries dels plens i punto, i ja està. Vull dir,
parles d'un poble.
I fer una vigilància pues, relativa, perquè de fet venien els Mossos d'Esquadra a fer la vigilància, i ja està. I s'ha acabat, què és això, tants Guàrdia Urbanos i tal. Si jo cada vegada que agafo el cotxe i hi ha una caravana, és que hi ha un Guàrdia Urbano que l'està ordenant, vull dir, o sigui, que, perquè vegis el que ben prestigi que tenen. Ara bé, jo crec que és un problema
de
comandament i que no tenen excessiva tal. La segona qüestió important és que s'han incorporat allà gent, no per vocació ni per tal, sinó per calés, perquè no hi havia res més, perquè gent que no trobava res més de feina i es anava col·locant els Mossos d'Esquadra. I aquí és un gran problema, perquè hi ha tots, en fi, una quantitat de gent que pot haver de tot tipus. No obstant, jo no estic d'acord en que s'hagi apartat aquesta gent de Ciutat Vella, no estic gens d'acord, fins que el jutge decideixi blanc o negre. És una presumpció d'innocència que li ha donat culpabilitat. És un,
David, hi marxarem. No, vull dir que fas una declaració que opina i...
Reconec que és molt difícil el paper d'aquesta gent, amb calent, quan hi ha un conflicte, però de totes maneres les imatges aquestes costa una mica d'entendre, algunes d'aquestes imatges i...
M'agradaria veure les anteriors, quan ell estava por ahí buscant el gos desesperadament, estirant els cabells d'aquella senyora, no sé si drogat o no, però
una situació no es tracta de reduir la persona, perquè sembla que a part de reduir hi ha més coses.
Estem parlant que la reducció d'un individu de gimnàs alt, fort i carai.
Ja el tenien a terra,
Bueno, no ho sé. Jo repeteixo, no jutjaré aquest tema. Penso que són innocents fins que es demostri el contrari i crec que el jutge serà el que realment ho està fent molt bé. Per a més, crec que ho està fent molt bé, que decidirà si sí o si no, i punt.
Escolta, ho hem de deixar aquí. David i Jordi, moltíssimes gràcies. Ens veiem la setmana que ve. Que vagi bé. Molt bon dia.
Bon dia.